Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Us saludem en l'espai dels diàlegs amb l'alcalde de Vilafranca, a Penedès Televisió i a Ràdio Vilafranca. Un cop cada 15 dies parlem amb Francisco Romero. Francisco, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per parlar de qüestions que tenen a veure, sobretot, amb l'actualitat a nivell municipal. I en aquest sentit, hem de recordar que el dimarts que ve hi ha ple a l'Ajuntament de Vilafranca i el C, el mes d'octubre, és un ple que tradicionalment l'Ajuntament porta a aprovació un aspecte important per al seu funcionament, com és el de les ordenances, els impostos i les taxes municipals que es cobraran l'any vinent. No? Quina és la proposta que fa el govern en aquestes ordenances?
Sí, com deies, les ordenances les hem de portar a aprovació inicial a l'octubre, perquè després de tot el període d'exposició pública, l'has d'aprovar abans d'acabar l'any, perquè és la manera com comencen a aplicar-se amb data 1 de gener. Per això és tots els ajuntaments veuràs que ara ho estan portant als plens. I tots els ajuntaments estem amb el mateix plantejament, que la llei de residus clar, té com dos temes molt importants. Un, que la taxa no pot ser deficitària, de manera que quan, en el cas nostre, que el servei canviarà perquè la Mancomunitat Penedès Garraf ha adjudicat el nou servei i s'incrementen els costos, de fet ho hem viscut també amb altres contractes, com el de neteja viària, etc. Però en el cas de la Mancomunitat és un contracte que portava en pròrroga forçosa ja bastants anys, i no només en l'actualització de la part d'equip professional, maquinària, canvis de contenidors, totes aquestes queixes també que anem portant dels camions, que són antics, tot això, clar, el nou contracte ho renova, i això té un impacte en un servei que puja la despesa, i amb aquesta llei de residus que ens diu que no pot ser deficitària, doncs nosaltres, que ja teníem la taxa amb un finançament molt alt del servei, doncs clar, ara, lògicament, això té un impacte en tots els ajuntaments, com esteu veient, sobretot quan ja aplica el nou contracte i la llei de residus, i aleshores, doncs clar, hem de pujar perquè aquesta taxa, per normativa, com ens adverteix la Intervenció General i Secretaria, no pot ser deficitària. I després també has de mirar de posar un model que, encara que tenim poques dades, sigui, s'aproximi a la generació de la brossa.
O sigui, qui més genera brossa, sí, més paga.
Sempre una aproximació, perquè és molt difícil tenir dades. O sigui, tindrem dades quan comencem a posar als contenidors la possibilitat d'identificació, de manera que quan tu puguis llançar els residus puguis anar identificant, no? Que aquí hi haurà un desplegament i unes fases, com ha anunciat la Mancomunitat. Primer els contenidors estaran oberts, però ja podràs identificar, i aquestes són dades que després farem valer per bonificar qui recicla i que d'alguna manera fa tot ho fa bé. No?
O sigui, amb una targeta se sabrà qui és qui sí, quan tires la brossa i què hi tires,
sí,
què hi aboques.
Sí, o sigui, els contenidors ja estaran preparats per identificar-se. Amb l'experiència d'ajuntaments que ja ho van implantar l'any passat, no volem anar al contenidor tancat en el primer minut, o sigui, necessitem un temps, i després també que ha de ser compatible amb tota la part del centre, especialment els grans generadors, serà porta a porta. Aleshores, clar, són canvis, i això vol dir que amb data 1 de gener hem de tenir la taxa finançada.
I això vol dir... I aquest canvi també es produirà a partir de l'1 de gener? És a dir, aquest canvi de contenidors...
A veure, el calendari que ha publicat la Mancomunitat, Vilafranca, la part de sensibilització i canvis de contenidors ja comencen amb el primer trimestre. O sigui que tot això ja ho hem de tenir amb data 1 de gener. Per això les ordenances, nosaltres tenim el programa de govern i ho compartim amb la majoria de grups, aplicar l'IPC. Jo crec que això és un esforç també de planificació de l'Ajuntament, de no pujar els impostos més enllà de l'IPC, però en el cas de la taxa, amb aquests condicionants, doncs realment hem d'adaptar el cost de la taxa al servei que ha adjudicat la Mancomunitat.
I l'IPC, quin és el càlcul de l'IPC?
Nosaltres fem l'interanual de setembre i no està confirmat 100%, però es mou en el 2.9.
Però en canvi la taxa de brossa, de residus, no pujarà al 2.9.
No, d'acord amb això que hem dit, quan pujarà? No? Que això, ja amb totes les sessions que he fet als barris, amb l'alcaldia de proximitat, ja ho ha anat avançant, perquè la gent quan diu els contenidors estan vells, els camions en brut, clar, jo una mica ja aprofitava per dir tindrem un nou contracte, però aquest contracte pujarà. Aleshores, jo el que ja podem dir amb les simulacions que hem fet, fem un esglaonat per metres quadrats i per consum d'aigua, que és el que són els models que ens traslladen des de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments que ho han aplicat. Vull dir, aquí a la Vegueria n'hi ha referències i fora, i d'ajuntament de tots els colors polítics. I bàsicament, una mica més del 80% de les famílies a Vilafranca, en el cas que apliquéssim l'IPC, haurien de pagar aquest any uns 171 euros amb aquest rebut anual. Ara, amb el nou servei, pujarà 6 euros al mes. Això és el que pujarà amb el més de 80% de famílies. Amb el nou servei que ens trasllada la Mancomunitat i amb el requeriment que no pot ser deficitària, aleshores pujarà per la gran majoria de famílies i també d'activitats econòmiques. Amb una activitat econòmica estic pensant les que hi són dins de la ciutat, vull dir, les que són de tamany petit i mitjà, ens estem movent amb això, amb aquest increment. Són 6 euros al mes i per tant passarem d'un rebut que amb l'IPC seria 171 euros, doncs es mourem amb 240, 242, i a més el que estem fent també a nivell de tresoreria és veure que puguem ampliar el fraccionament. És a dir, ara em sembla que pots fer el pagament a 3, tres fraccions ho podrem fer a 4, igual que fem amb l'IBI. I aquest és una mica el plantejament que hem fet amb aquestes simulacions per metres quadrats i per consum d'aigua. I després també hem tipificat tota una sèrie de bonificacions i també tenim la bonificació per l'ús de la deixalleria, per la seva situació de les famílies, també aquí hi ha tota una sèrie de tipificacions.
Ara li anava a dir, perquè donar-se el cas de famílies que tinguin molts fills, però que justament tinguin dificultats per arribar a final de mes per això, perquè tenen molts fills i no tenen uns ingressos molt alts, clar, aquestes famílies els hi pujaria la brossa?
Això està tipificat una mica en l'esglaonat. Hem de veure els metres quadrats, el consum d'aigua aquí en aquest cas segurament seria un consum d'aigua més en la franja més alta, en metres quadrats hauríem de veure, i després també hi ha una bonificació en funció també per tipologia d'activitat econòmica i per tipologia també dels ingressos de la unitat familiar.
M'imagino que n'han estat parlant amb els grups municipals, perquè aquesta és una qüestió que s'ha d'aprovar en el ple del dimarts que ve. N'han estat parlant amb els diferents grups municipals. Com preveu que pot evolucionar aquesta proposta que fa el govern en relació a les ordenances?
A veure, jo diria que els grups municipals, que tots doncs, tenen referències no, d'alcaldies i d'ajuntaments de tots els colors, saben que hi ha l'aplicació d'aquesta llei i és una llei que hem de fer. Vull dir, l'Ajuntament, en aquest cas, hem de donar compliment a una llei de residus que ens demana això, que la taxa no sigui deficitària. Així ho teníem en aquests moments, durant l'hem tingut més de 15 anys i amb el model que hem tingut fins ara, i ara hem d'aplicar-lo. I això aplicaria a qualsevol govern, sigui del color que sigui. Hi han rebuts, depèn del sistema que ha seleccionat, doncs que poden pujar i estan alguns per sobre dels 300 euros anuals. En el nostre cas, amb aquest model híbrid, doncs es mouria amb aquests 240 en la majoria d'habitatges de Vilafranca. Lògicament, nosaltres és un esforç per les famílies, i això sens dubte, però és veritat que des d'aquest punt de vista és un tema que no hi ha marge, no hi ha marge perquè la intervenció general ens avisa. La llei de residus ens porta a assumir que en el moment que hi ha un contracte que pugen les despeses, tu has d'assegurar l'equilibri de la taxa. L'Ajuntament no pot finançar una taxa encara que pogués, no pot. Perquè el que vol Europa és que el cost dels residus, les famílies, que ja ho som, en siguem conscients o més conscients, i que en la generació del residu en siguem conscients que si ho fem bé, ens identifiquem, reciclem, aleshores tindrem dades per poder aplicar més bonificacions. I aquest és el tema, jo crec, la motivació de base d'això.
Per tant, si millorem aquest reciclatge i reduïm la quantitat de residus, a priori, en un futur, que potser pot mantenir-se, ja no dic si baixar el preu, no? Però mantenir-se el preu,
sí.
Que no pugi, no?
Jo crec que això que dius és el plantejament. És a dir, en el moment que durant aquest any 26 comencem a tenir dades, és quan nosaltres podrem precisar aquestes bonificacions i podrem tenir dades, que ara no en tenim, de la gent, doncs, les famílies, com reciclen. I a partir d'aquí aconseguirem que aquesta taxa ja es mantingui, que és el que volem, durant tota una etapa de la vigència d'aquest contracte de Penedès Garraf.
El debat de les ordenances serà el ple del dimarts que ve, un ple, per cert, que se celebra per primer cop al Saló de Plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, perquè hi ha obres...
Ja no me'n recordava d'això, imagina't.
No se'n vagi cap a l'Ajuntament, se n'ha d'anar cap al Consell Comarcal el dimarts. Dit això, hi ha algun altre aspecte destacat d'aquest ple?
Sí, aquest ple portem la primera modificació de pressupost de les que hem de fer per ple. Vull dir, clar, segons les bases d'execució del pressupost es poden fer...
La primera de l'any?
Sí, 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 sí.
Això és novetat, perquè en anys anteriors se'n presentaven abans de l'octubre,
Sí, sí, això no vol dir que es fan modificacions de pressupost dins del que permet les bases d'execució del pressupost amb aquelles partides que han de compartir un codi departamental, etc. Per tant, tu pots fer moviments durant l'any, que això sempre s'ha fet, però el que és una modificació portada al ple és la primera. I jo crec que això és un indicador que treballem molt amb aquesta planificació pressupostària, intentar filar prim en la proposta inicial i després, pel que fa a la modificació, sobretot d'una entrada d'ingressos o canvis de partida, per exemple, vull recordar, fem un canvi de partida amb la pròpia remodelació del carrer Sant Pere, hi ha una part de transferència que ha d'anar a l'empresa municipal d'aigües, després fem un canvi de partides dins del pressupost de la nova biblioteca, perquè continua el projecte, és un projecte de rehabilitació, tenim algunes partides que s'estan modificant, i aleshores també fem aquí un canvi, i després portem algunes subvencions vinculades, per exemple, a una de l'ACA, d'unes millores de les rieres que es va fer després de la dana de juliol, i per cert que també portem ja formalitzar el crèdit del que seria per poder ja començar a pagar factures de la rehabilitació que s'està fent, especialment del complex aquàtic, que aquí també haig de dir que comencem a tenir ja informació de les administracions i consorcis que ens han de finançar això, no? Però el crèdit pont l'hem de fer per poder pagar aquestes factures. No?
Per això, ara que ens parlava del carrer Sant Pere, també està en notícia justament aquesta setmana que s'ha presentat el termini, acabava el dia 15 d'aquest mes d'octubre, el termini per presentar projectes i propostes. S'ha presentat, l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat una proposta que és relativa al carrer Sant Pere i al seu entorn. No?
Sí, aquest és un projecte que de fet es recolza amb tot el que hem anat fent en els darrers anys i dels pressupostos que hem anat aprovant, i per tant es recolza amb una realitat i una prioritat. I també vull informar que la gent que ens està seguint que estem parlant d'un àmbit que no només és el carrer Sant Pere, és a dir, és un àmbit que inclou des de l'Avinguda Tarragona fins a la Rambla de Sant Francesc, tota la façana, fins al carrer Sant Julià, carrer Balmes, i fins a arribar al final de l'Avinguda Tarragona. És a dir, tot un perímetre que inclou mesures que fan referència a també plantejar recursos perquè els privats puguin rehabilitar les seves finques, els comerços, que això va en la línia de les subvencions municipals que hem aplicat aquests darrers anys, fer una primera fase a l'antic hospital, sobretot entrant en aquella part que no està catalogada, que és on tenim les oficines de gent gran. Aquí faríem una sala d'actes polivalent i faríem una actuació per unificar els nivells per després seguir. Aquest és un projecte de llarg recorregut, però comencem amb aquesta primera fase, que ja són 4 milions d'euros, i aquí afegim actuacions en habitatge, especialment a partir del carrer Verdaguer, que hi ha moltes finques que necessiten una actuació important. I com et deia, doncs, tot el que fa referència a la rehabilitació ho farem també amb una mena d'escola d'oficis per recuperar aquestes professions que ens demana el sector, també. I hem afegit també tot amb criteris de sostenibilitat, amb projectes de plaques que ajudin a la gestió de l'energia del propi equipament. I bé, amb aquesta línia, coses que hem anat fent. I bé, de fet, l'hem presentada, s'ha fet amb l'equip municipal, perquè ha sortit molt ràpid, no hem tingut temps massa de tot, ho hem fet i s'ha fet una feinada i l'equip municipal ha fet realment una gran proposta.
Hi ha possibilitats de que la Generalitat l'accepti? Perquè, clar, és una proposta que després la Generalitat ha d'acceptar o no, no? Amb la llei de barris.
Sí, a veure, he vist que a la vegueria hi ha moltes propostes, de fet, algunes d'impost, no?, de pressupostos molt grans. Nosaltres hem fet una llei de barris similar a la que es va presentar en el seu moment.
A l'Espirall?
A l'Espirall. Més o menys és el mateix import, és a 5 anys, A més, inclou inversions que ja tenim finançades, de manera que és una... no posa en risc altres projectes que poden seguir treballant tant amb el carrer Sant Pere, les convocatòries, l'antic hospital, i si ens donen aquesta llei de barris, que ho sabrem per Nadal, gener...
Doncs Regal de Reis.
Sí, podríem accelerar aquests projectes, no? I si no, doncs hem d'insistir. La llei de barris de l'Espirall no la vam aconseguir a la primera, però hem de persistir.
Alcalde, ho hem de deixar aquí, que no ens queda més temps. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. L'esperem d'aquí 15 dies en aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies.
I als espectadors i oients de Ràdio La Franca també els diem això, que d'aquí 15 dies tornarem en aquests diàlegs amb l'alcalde. Que passin molt bon dia. Adéu-siau.